Molt bé. La primera conferència de la jornada d'avui ens fa molta il·lusió, com totes, tenir aquí amb nosaltres Lourdes Benaria. Lourdes Benaria és catedràtica emèrita d'Economia per la Universitat de Cornell de Nova York. És una investigadora molt reconeguda en el seu àmbit. Ha sigut assessora de les Nacions Unides i de diferents entitats, també d'organismes de cooperació diversos en temes de treball i dones. Té una trajectòria molt coneguda, moltíssimes publicacions, articles que tenen a veure amb el treball de les dones, l'economia i també més recentment amb el tema del treball de cura. Llavors, penso que és... que ella ens aportarà una mica, jo deia, hi ha com tres eixos que tenim aquí, no? Un és el de l'economia i el treball. En aquests moments, amb la crisi i amb tot el que està passant, estem veient que torna a haver-hi una nova precarització femenina i que també es creuen moltes vegades condicions diferents, com poden ser immigració, estrangeria, etc., generant noves combinacions de desigualtats i que, a més, a la globalització això està canviant. Jo no us llegiré tota la seva obra, penso que millor li donem la paraula a Lourdes Benaria, es pot trobar i us podem facilitar, si voleu, publicacions com de qualsevol de les ponents amb detall, us les podem fer arribar, però sí que volia rescatar una mica el treball que ella porta fent fa molts anys i la conferència d'avui que té a veure amb això.
Gràcies. A veure si se sent, això és molt important. No tinc mai massa bona veu. Bon dia a tots i a totes. Felicitats pel Dia Internacional de les Dones. Molt contenta de ser aquí a Girona, de passar-lo aquí, perquè no havia estat mai a la Universitat de Girona. O sigui que espero que sigui un bon dia per totes. Quan vaig rebre el títol que em va suggerir la Teresa, vaig pensar, ui, treball, economia i dones, desigualtats i canvis, i podria parlar més, no? Com ho faig? Com ho faig per parlar menys d'una hora d'aquest tema tan ampli? I al final he anat arrodonint els temes i no sé si ho farem, serà massa pinzellada el que vaig a fer, però espero que, no sé si hi ha un, després hi haurà temps per discutir els temes i ampliar-los si és necessari. En realitat jo el que he pensat és concentrar-me en aquestes tres parts. Una primera part que hi ha les conceptualitzacions del treball i el treball de les dones en particular, els processos que han canviat el treball de les dones i potser arribar al tema més temes laborals actuals, sobretot a l'entorn dels que hi ha debats, amb dimensions, naturalment, dimensions de gènere. O sigui que comencem per la conceptualització del treball, que no és tan fàcil, tots sabem, parlem de treball, però quan comencem a pensar què és treball, jo us invito a que feu el següent. Quan jo dic la meva mare no treballa, què pensem? Doncs pensem que la meva mare està a casa, fa de mestressa, potser treballa 20 hores diàries, però diem que no treballa. En el fons s'està dedicant a la cura, al treball domèstic, al treball familiar. I quan diem el meu pare no treballa, què pensem? Doncs que està a l'atur, potser, o que potser és un gandul i no fa res. O sigui, no se'ns ocorreix pensar que està realment treballant a casa. O sigui que això ja ens dona una idea de lo que portem al cap de cara a les conceptualitzacions del treball de cara a home i dona. Jo m'he mirat el diccionari per pensar en definicions, en diferents definicions, i hi ha, primera part, un diccionari que diu: el treball és un esforç natural o intel·lectual que generalment implica una contrapartida econòmica o en espècie. Això ja vol dir que exclou el treball que les dones fan a casa, perquè no hi ha contrapartida. O una altra definició, una activitat conscient de l'home orientada a obtenir els béns o mitjans per a satisfer les seves necessitats transformant la natura que l'envolta. Més o menys és una definició interessant, però fixeu-vos aquí diu activitat conscient de l'home, o sigui, una definició que no té en compte ni les paraules que s'utilitzen. I després la Wikipedia, en català. El treball és un esforç manual o intel·lectual que generalment implica, encara que no sempre, és més sofisticat aquest, una contrapartida econòmica o en espècie. O sigui que aquí ja tenim ja més o menys retractats les nocions que tenim de treball de cara a homes i dones. I a mi el que m'interessa i el que he treballat molt és quin concepte en té l'economia ortodoxa, diguem, l'economia que s'ensenya a moltes facultats de la teoria econòmica, a moltes facultats d'economia, que bàsicament es defineix el mercat, o sigui, no s'interessa més cap al mercat, pel treball que passa pel mercat, o sigui, que està apagat d'una manera o una altra. I llavors què ha passat? Això són molts anys d'ensenyar teoria econòmica i que ens porta ja al segle XIX i al XX, i hem vist un desenvolupament de tots els conceptes a l'entorn de treball que estan molt biaixats. Per exemple, tenim un PIB que es calcula sense tenir en compte tot el treball que es fa a l'entorn de l'economia domèstica. Un PIB que mai els ha incluït en molts països. Ara ja és diferent, ja parlaré d'això, del canvi que hem vist. Però bàsicament arreu del món el PIB no té, no considera el treball que es fa a nivell d'economia només. Res de cura, res de productes que es fan a casa, ni serveis que es fan a casa, res de tot això està inclòs. Les estadístiques nacionals del PIB, tampoc les dones que treballen a casa costen a les estadístiques de treball, totes les estadístiques laborals, ni a cap país del món, en canvi el sector públic sí que hi està, perquè és pagat, o sigui, el sector públic passa pel mercat, diríem, en certa manera. Llavors, el feminisme, quan comencem a pensar, quan va començar el nostre feminisme, la segona ola de feminisme, algunes de nosaltres l'hem viscut quasi tota la segona ola de feminisme, però molt, quan veig les cares aquí, vosaltres l'heu heredat més que viscut des del començament. Als anys 70 ja hi va haver un debat sobre el treball domèstic que va ser molt important, el debat sobre el treball domèstic que va començar a Europa i d'Europa va passar una mica cap als Estats Units i es va anar estenent, no? Gent com Maria Rosa de la Costa, Christine Delphi a França, Sue Himmelwhite a Anglaterra, Simon Mohun, el seu company, que encara ara se'ls coneix com tots aquests, com els que van iniciar el debat sobre el treball domèstic. I què era aquest debat? Aquest consistia bàsicament era entendre què era el treball domèstic, què significava, o sigui, subratllar la importància que tenia per la sobrevivència de la gent, per el dia a dia, per la reproducció social, i també tenia l'objectiu de fer el discurs feminista important per tot el que discutíem a nivell d'economia, de ciències socials, etc. O sigui, com legitimitzar a nivell teòric i pràctic el concepte d'economia domèstica, del treball de les dones dintre de l'economia domèstica, perquè tradicionalment han sigut les dones que s'han concentrat, com sabeu, dins de l'economia domèstica. I també, des del punt de vista del feminisme, introduir aquest concepte que va ser tan important aleshores, que encara ho és, però ja no en parlem, és el personal és polític. O sigui, treure fora tot el que hi havia, les tensions, les produccions, les contradiccions que hi havia dintre de la casa, treure'ls a fora, exposar-los. Tot això venia des de la teoria marxista, en certa manera. O sigui, aquesta legitimització va venir de gent que treballava a l'economia marxista d'aquell moment. L'economia ortodoxa no s'hi va posar en aquest debat, Sí que es va posar en el debat de lo personal és polític, però no pas, o sigui, l'impuls va venir, per això va venir d'Europa, que on l'economia marxista estava més desenvolupada que a d'altres llocs del món, sobretot als Estats Units. El missatge era molt nou en aquells moments, ara no ho és, ja ho heu viscut molt això, però jo encara recordo els anys 70, que devia ser el 73 o 74, quan la Simone de Beauvoir va dir als francesos, va dir, totes les dones franceses d'un no sé quin dia era, en vaga, no feu cap esmorzar, la Verena se'n deu recordar. I va sortir per tots els diaris i la van criticar per què està fent ara aquesta dona. Encara que no fessin totes vaga, va ser un punt molt important per dir, mira, si ens aixequeu al dematí no tindreu l'esmorzar fet. I us haureu d'arreglar, i llavors us donareu compte de la importància del treball domèstic, encara que sigui només a l'hora d'esmorzar, perquè n'hi ha molts altres. Personalment, la primera vegada, bueno, tot això hauria de dir que ha portat tradicionalment en tots els països a no realment a subestimar el treball no pagat, el treball, sobretot el treball domèstic, sobretot fet per dones. Per mi, economista, havia fet economia laboral, als anys 70 vaig un doctorat en economia laboral, no m'havia donat compte d'aquest problema fins que vaig ser a la OIT als anys 78-79, l'Organització Internacional de Treball, que és l'Organització de les Nacions Unides que es cuida d'estadístiques internacionals del treball. No va ser fins que vaig arribar allí que vaig donar compte del problema. Ja tenia el doctorat, ningú n'havia parlat mai. I m'ho vaig donar compte d'una manera molt realment xocant, perquè vaig haver d'anar de Ginebra, on tenia jo el lloc, a Marroc, i vaig veure el que després ja li vaig dir, la paradoxa de Chaouen, un poblet al nord molt maco de Marroc, i em vaig donar compte de que jo havia fet els meus deures i havia mirat la taxa de participació de les dones al treball a Marroc, 7-8%. De dones estaven segons les estadístiques oficials del Marroc, que també estaven a l'OIT, perquè l'OIT recolleix les estadístiques que venen dels països, llavors es posen a nivell internacional. I em vaig donar compte que hi havia moltes dones, aquell dia quan es van aixecar al dematí, treballant al carrer ja, perquè unes anaven a portar el pa al forn, altres anaven a rentar el riu del costat del poble, altres els veïns amb els seus nanos, altres anaven a comprar. Era un formiguer de dones al carrer. I en canvi no veia quasi cap home. Els homes estaven asseguts en França, és un poble turístic, i no era temporada turística, era el novembre, i els homes estaven asseguts en unes cadires a fora de les seves tendes. I llavors pensava, aquestes estadístiques no funcionen, alguna cosa no funciona, no? Perquè jo tenia la participació de les dones un 7-8%, la dels homes 70-80%. I recordo que aleshores, a l'arribar a Ginebra, ja vaig començar a rondinar i dir que alguna cosa estava malament a les estadístiques. Això per mi va ser el començament de donar-me compte del problema, perquè a més quan vaig suggerir que una cosa s'havia de fer, tots els meus companys, que eren tots companys, pensava, què vol fer ara aquesta dona? Vull dir, això no té sentit de canviar les estadístiques. I com podem equiparar el treball fet a casa amb el treball fet al mercat? Això va ser després una contínua discussió, sobretot amb els economistes més ortodoxes, que deies, és que no podeu comparar un treball amb l'altre perquè el nivell de productivitat és diferent, perquè tal com s'organitza el treball dintre de la casa, o la cura, o el treball familiar al camp, per exemple, que tampoc està pagat als horts de casa, per exemple, no es pot comparar amb el que hi ha al mercat, amb la pressió del mercat, etc., de la economia capitalista. Llavors això va donar moltes discussions teòriques, i llavors van començar també les discussions pràctiques. Si voleu comptabilitzar el treball de les dones, que es va... Realment llavors, a primers dels anys 80, és quan va començar aquest projecte de comptabilització del treball de les dones, a partir d'aleshores. Si es vol fer això, hem d'arribar a algunes conclusions, hem d'arribar a alguns acords de com tirem endavant tot això. Hi havia problemes de metodologia, problemes de com recopilar les dades, problemes de recursos, perquè és car. No hi havia, era un projecte car, encara ho és, però hem fet per resumir un viatge molt llarg, hem fet molt progrés. O sigui, ara molts països ja tenen estadístiques de l'ús del temps, aquí a Espanya en tenim, l'INE ha fet recopilacions d'aquest, Eurostat té estadístiques de l'ús del temps d'homes i dones, llavors es pot comparar, encara no és que estigui diguem, els comptes nacionals d'estadístiques de treball, perquè encara no es barregen, perquè realment no es poden barrejar el treball fet a casa, no pagat, i el treball del mercat, però com a mínim tenim molta informació sobre les hores treballades per homes i dones i s'han fet passos molt importants. Aleshores, cap institució a nivell de les Nacions Unides, aleshores vull dir a finals dels 70 i començaments dels 80, no hi havia ningú que se'n preocupés. O sigui, l'OIT va començar i després a poc a poc vam anar tenint aliats en un lloc i un altre. Un pas molt, molt important va ser quan el PNUD, el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament, que publica cada any l'informe del desenvolupament humà, els que feu coses internacionals segur que n'heu sentit parlar, l'any 1995, com a preparació per la Conferència Internacional de Dones de Beijing, va introduir una cosa molt important, que va ser els índexs d'igualtat de gènere. Ara moltes de vosaltres, sobretot gent d'economia, de les ciències socials, utilitzen índexs de desigualtat de gènere, que s'han anat multiplicant des de diversos punts de vista, no, punts de vista no, però de diverses metodologies, i són molt, molt corrents. Aleshores no existia cap, sobretot a nivell tan important com el nivell de les Nacions Unides. 1995, i us podríem parlar molta estona de com hi vam arribar i tot això, però no hi ha temps per fer això. A part de tots aquests problemes metodològics i de conceptualització, etc., hi havia els problemes de recursos. Era un projecte car, però que a poc s'ha anat assumint. O sigui que com a mínim podem dir, hem fet i hi ha hagut a partir d'aquests anys una sèrie de progressos que hem de celebrar. Bueno, ja deixaré aquest tema, ja podeu veure que en podríem parlar molt més, però només el deixem una miqueta plantejat. Perquè el treball de les dones no és solament, no es concentra, s'ha concentrat tradicionalment, i no sé de cap país que tingui, que sigui l'excepció, s'ha concentrat sempre a l'entorn de la sostenibilitat de la vida, de la cura, del treball que es diu domèstic. Però les dones també han participat al mercat de treball a partir del capitalisme. Penseu que totes aquestes desenvolupaments estadístics, tot això va ser a partir del segle XIX, sobretot a partir del segle XIX, i a mesura que els homes van sortir de treballar a l'entorn de la casa i van sortir cap al mercat de treball i les dones es van quedar a treballar, a concentrar-se dintre de la casa. Però a poc les dones han anat sortint, com ja sabeu. I la segona ola de feminisme de finals del segle XX, jo diria que ha sigut un dels moviments més importants, dels moviments socials més importants, que ha transformat més coses en les nostres societats. No solament hi ha la consciència de lo que és ser, de la qüestió de gènere, de la desigualtat de gènere i d'on ve la consciència de les dones, però també fins a cert punt de les dones. Ha tingut una gran repercussió sobre la vida de la gent, suposo que això estareu d'acord, i jo diria un efecte revolucionari. Moltes vegades estem sentint molt frustrats perquè no veiem que hi hagi prou progrés, i el Dia Internacional de les Dones és bo de reflexionar i pensar on hem fet progrés i on no hem progressat. Jo, com que ja fa anys que estic per aquí, sí que m'agrada dir hem progressat molt. El ser aquí avui no hauria sigut possible quan jo era estudiant. És que no teníem ni els conceptes al cap, és que no els teníem. I tot el que ha anat passant ens ha portat a un món que com a mínim som molt més conscients i tenim una sèrie de mecanismes que ens ajuden a tirar endavant el projecte que tenim entre mans. Hi ha hagut no solament canvis en la consciència de les dones, però també canvis en les institucions. Aquests dies, quan veia el Parlament de Madrid i veia tantes dones allà assegudes, i pensava, és que això no... Imagina't, esclar, comparant amb el període franquista, allà era un desert de cara. Però inclús al començament, després, a partir dels anys 70, tampoc n'hi havia moltes dones. Jo ja parlaré una mica sobre això en un moment, amb unes xifres. I llavors jo, tots aquests canvis, jo els he resumit, i són molt resumits, amb 5 processos que m'han anat visquent. El primer procés és l'increment de la participació de la dona, de les dones al treball, o sigui, l'increment de la tassa de participació laboral que ha anat augmentant arreu del món i sobretot a partir a fora d'Espanya, sobretot a partir dels... Això, cada país té una història diferent, però a partir dels anys 60 i 70. Espanya estàvem encara molt retrasats dels anys 60 i 70. Sortíem del període franquista, on la tassa de participació laboral de les dones al mercat era molt baixa, entre el 20, 25, sempre sota per cent, depenent dels anys, del 30, sota del 130%. I l'any 1986 encara teníem una tassa de participació de les dones del 29%, o sigui, encara estàvem per sota del 30%, 1986, o sigui, 10 anys després de la transició o del postfranquisme. Però des d'aleshores ha anat pujant, el 1995 ja era d'un 36%, molt per sota d'Europa, però havia pujat. El 2000 va arribar als 40%, i ara estem a partir potser una mica més amunt del 55%. Des d'un punt de vista comparatiu, podem comparar, per exemple, amb França i Portugal, que han sigut dos països que els tenim al costat. El 1975 la tassa d'activitat de les dones a Espanya estava 29,6 punts darrere del de França. I 18,6 punts darrere del de Portugal. Fixeu-vos, Portugal, no? Portugal tenia una tassa d'activitat de les dones molt més alta que Espanya. No conec Portugal i per tant no sé explicar per què, perquè també van passar per una dictadura, etc. Però els resultats eren diferents. Ara, això era el 75. El 2005, amb la comparació amb França, ens diu que Espanya ja havia passat a tenir... No, està darrere de França encara, però només 5 punts, o sigui, havia passat dels 29,6 punts, havia baixat als 5 punts, anava molt menys enrederida. I en el cas de Portugal havia baixat a només 1,3 punts darrere de Portugal, o sigui que ja s'havia canviat molt. El començament del gran canvi a Espanya va ser als anys 90 i ha anat continuant en aquest sentit. Com a conseqüència, i no solament a Espanya, sinó a tot el món, hem viscut aquests processos de feminització de la força laboral a nivell mundial. M'he oblidat de totes aquestes coses. La feminització de la força laboral a nivell mundial, sobretot a partir de finals dels anys 70, a l'entorn del món, com a resultat de la globalització. I a Espanya, com he dit, sobretot a partir dels anys 90. I aquesta feminització ens porta imatges que van des de les maquiladores mexicanes, que ja van començar el 1965 de la frontera americana-mexicana, que va ser la gran innovació de fàbriques i tallers que tenien sobretot dones, o les multinacionals que anaven a Irlanda en aquell moment, als anys 60, que van començar, en lloc d'emplear homes com s'esperava, van començar a emplear dones perquè eren més barates. I ens porta això, era als anys 60, però als anys, sobretot la feminització aquesta la van veure a nivell global per les multinacionals al sud-est asiàtic, quan les grans multinacionals, sobretot del teixit i de treball intensiu, es van traslladar al sud-est asiàtic perquè els sous, els salaris eren tan baixos que es va veure molt clarament que estàvem ja en una època diferent on no eren els homes que estaven en els processos d'industrialització, sinó que ara eren les dones. Aquests processos de feminització es van fer cada vegada més, més evidents, inclús tenim, ja si passem una altra dècada, als anys 80, un país com Bangladesh, musulman, que les dones gairebé tenien prohibit de treballar fora de casa, vam veure una feminització tremenda perquè les multinacionals, el govern de Bangladesh va voler atraure's a les multinacionals i va posar totes les facilitats perquè poguessin treballar les dones, perquè tenien uns sous molt baixos, i es va feminitzar Bangladesh, feminitzar la força laboral en qüestió de diversos anys. O sigui, l'ajuda per part del govern era tal que inclús posaven autobusos. Recordeu, un país musulmà, les dones no podien passar pel carrer soles, etc. I van posar autobusos que portessin a les dones de la seva casa a les fàbriques. O sigui que es va facilitar molt. També ha canviat molt el país, però vam veure aquests processos a diferents llocs del món. I tasques que abans estaven prohibides a les dones es van fer cada vegada obertes a que hi participessin. Però recordeu, sí, hi ha hagut aquest procés de feminització, no solament de professions, però també de tasques concretes, però recordeu que encara tenim, hi ha molts llocs del món, moltes tasques que les dones no poden fer. Recordeu l'Aràbia Saudí, que l'any passat al final va donar permís a que les dones poguessin conduir a l'Aràbia Saudí. I als nostres països del nord, diríem, encara tenim, encara que no ens ho sembli, alguns treballs prohibits. Ahir pensava, per exemple, amb els sacerdocis. Les dones no poden ser capellans, no poden ser bisbes, no poden ser papes. O sigui que, i això està prohibit, però completament acceptat a les nostres societats. Per altra banda, també hem vist el procés de que els homes han anat fent tasques o s'han posat en professions que abans no acceptaven, perquè es veien femenines, encara que sigui com a resultat de la crisi, perquè en molts casos ha vingut d'aquesta manera. Veiem, per exemple, infermers, veiem treballs de servei mal pagats, ara fets per homes, i veiem també com a molts processos industrials arreu del món els homes s'han posat a les categories més baixes, perquè no trobaven lloc en un altre lloc, per exemple les maquiles. Ara ja, abans eren sobretot dones treballadores de les maquiladores, i ara ja hi ha un percentatge important d'homes. O sigui que hem vist uns processos que podem dir de dessegregació o dessegmentació del mercat de treball. També hem vist un altre procés, és el de mercantilització del treball domèstic, és a dir, que la producció domèstica a poc ha anat passant al mercat. El que abans es feia a les cases ha anat passant al mercat i ara es compra de treball no pagat, ara és treball pagat per algú. I, per exemple, ja no fem formatges a casa, jo havia fet formatges a casa meva quan era petita. Ja no fem tots aquests vestits i totes aquelles coses que als anys 50 i 40 es feien, que vosaltres, molts dels joves, ja no heu vist. O sigui que la producció domèstica ha anat passant al mercat i els productes i serveis s'adquireixen als supermercats, a les guarderies infantils, als restaurants, etc. O sigui, productes i serveis. Què queda? Què queda a l'economia domèstica? Doncs queda, com a mínim, que pot quedar més coses, depèn de l'economia domèstica de què parlem, el treball de cura. El treball de cura, que és el cor, és la base de l'economia domèstica, que encara les dones fan majoritàriament, més que els homes, però sí que hem vist una petita convergència. Si mirem, per exemple, les estadístiques de l'ús del temps, es veu que a Espanya els homes ara treballen al mercat una mica menys i una mica més fent treball de cura i treball domèstic. Hi ha hagut aquest procés. I les dones treballen més al mercat i una mica menys a la casa. O sigui, no estem al 50-50, no estem al 50-50 ni molt menys, però hi ha hagut encara aquest procés de convergència. No us vull avorrir, n'hi ha moltes d'estadístiques, però no us vull avorrir amb les estadístiques perquè tardaria massa, i la idea, l'important és és el camí que seguim. Un altre procés que hem viscut és com a conseqüència de la importància del treball pagat ara per les dones i que s'han sortit de la casa per treballar al mercat, hem vist els problemes de conciliació, no? La crisi de la cura a Espanya, sobretot a partir dels anys 90 també, com a resultat de participació de les dones al mercat de treball. Ara, la cura i la reproducció social han estat no solament el punt central, sinó que s'han convertit en el lloc de conflicte de cara a la igualtat de gènere a nivell de la comunitat domèstica. En molts països del nord, com es va, dels nord, incloent Espanya, com es va solucionar el començament de la crisi de la cura, que va ser als anys 90, bàsicament, 80. Volia parlar de la immigració, m'ho passo per alt, molts de vosaltres coneixeu la importància de la immigració, sobretot de dones d'Amèrica Llatina, que han ajudat durant aquests anys a solucionar la crisi de la cura, però ja en lloc d'això, el que voldria dir és que la crisi ha intensificat alguns d'aquests problemes, perquè ara la utilització de dones immigrants ja és menys corrent, com ja sabeu, i el problema ha tornat, la crisi també ha augmentat el treball de cura, per exemple, la congelació, bàsicament congelació bàsica de la llei de dependència del 2007, ha augmentat el treball de cura, l'atur i la manca d'ingressos intensifica el treball domèstic de cura, i les privatitzacions a nivell de l'escola d'educació i salut han repercutit sobre més treball. O sigui que la influència de la crisi ha sigut molt negativa de cara a la càrrega de la cura i està intensificant aquest problema. Per tant, jo el que diria, no per acabar, encara tinc una mica més, el que diria és que el problema de la conciliació és el problema de l'Església dintre d'aquesta expressió que tenim a Espanya que es diu con la Iglesia hemos topado. Hem fet progressos de cara a la igualtat de gènere a molts nivells, però no hem fet suficients progressos de cara a solucionar el problema de la conciliació. O sigui, per totes les societats no s'han posat, la majoria de les societats, inclús les societats de per exemple, les europees, s'ho han pres en sèrio, però no hem trobat el problema definitiu. Hem de pensar que la cura és responsabilitat de tots i de totes, i és una responsabilitat pública, i les polítiques que això implica no s'han posat en pràctica suficientment. Hem provat moltes coses i hem fet progressos, però és això de con la Iglesia hemos topado. I ara us volia ensenyar moltes més coses divertides, però no hi ha temps, i només mencionar el que volia fer l'última part, que són els temes i debats actuals, les moltes dimensions de gènere que hi ha sobre... I una d'elles, és clar, és ho faré molt ràpid, que tinc fins a... Ja, doncs no, només puc mencionar. Volia parlar de com pensem el problema de discriminació des d'aquest moment actual, que és molt semblant al de sempre, però hi ha punts especials, i distingir-ho també amb la d'explotació, perquè amb el llenguatge normal moltes vegades barregem discriminació amb l'explotació, i no és el mateix. Discriminació vol dir tractar diferentment a homes i dones, per exemple, en el cas de la desigualtat de gènere vol dir un tractament diferent que té unes conseqüències molt importants, per exemple, les bretxes de salari, les bretxes de tot tipus que hi ha de gènere. En canvi, explotació vol dir l'apropiació del que una persona, per exemple, ha produït, apropiació per una altra. O sigui, és un concepte marxista que no s'ha desenvolupat prou, perquè sembla que amb tanta història, amb tants anys de teoria comunista, clar, perquè hem deixat en molts llocs universitaris, hem deixat de pensar o utilitzar alguns conceptes marxistes que són molt útils, com el concepte d'explotació, perquè són molt difícils com les, sí, el concepte d'explotació, perquè són difícils de tractar. Però què vol dir explotació? Vol dir, per exemple, que si el senyor, em sap greu dir noms, però si el senyor Amancio Ortega s'ha fet tan multimilionari, que és el tercer del món de la llista de Fortune, és perquè ell ha empleat durant la seva vida, no tan llarga, primer les dones gallegues, segon les dones de la Índia, tercer les dones de Bangladesh, amb uns sous baixíssims que ella, a través dels quals elles han treballat i han produït una gran quantitat de productes que es venen, per exemple, a Tara, però el sistema de distribució que tenim és tal que és ell, el senyor Manuel Ortega. Això s'ha de definir molt precís, és el difícil, és dir, bueno, quina, realment quina part li, ell ha posat el capital i tot això, quina part li pertany. Però com és que les dones els hi toca? Tampoc són les que produeixen, no hi hauria Zara, no hi hauria produccions Zara sense el treball de les dones. Com es calcula? Això és el que no s'ha fet després de tants anys, eh? Perquè els conceptes marxistes no s'han utilitzat suficientment. O sigui, volia diferenciar entre tot, aquests dos conceptes i també dir que entre els temes i debats actuals volia parlar de la renda bàsica i com podria afectar les dones. Volia parlar també de dos aspectes que tinc l'esperança que la Núria en parlarà després, dos aspectes d'economies alternatives. Una, l'economia que li direm economia social i col·laborativa, ESS, que és una possible alternativa al mitjà de al sistema de producció capitalista que tenim i que domina ara, i que és, crec, des d'un punt de vista feminista molt, molt interessant d'explorar. En el fons, l'economia social i la ESS, economia solidària i social, va sortir de l'esperit de Monte Alegre, ja fa anys, és realment una alternativa pensada, i que no creieu que sigui una utòpia, perquè s'està a poc desenvolupant. En aquests moments, a Europa, hi ha un foro europeu sobre l'economia social i solidària, i el 27 de gener d'aquest any hi va haver una reunió a nivell de Parlament Europeu que representava, hi havia 250 representants de diversos països i representava també cooperatives, moviments socials, i Espanya estava representada, i representa en aquest moment a Europa 14 milions d'empleos, que són un 6,5% de tot Europa. O sigui, no és una utopia, que no és, poc a poc va infiltrant, això vol dir la banca ètica, això vol dir cooperatives, vol dir producció comunitària, tot això representa una alternativa que no sabem fins a quin punt realment pot créixer, però que és important pensar-la i pensar-la també des del feminisme, des del punt de vista de gènere. I llavors hi ha l'altra economia, que és no economia, sinó, bueno, sí, li diem economia col·laborativa, que és diferent. L'economia col·laborativa està molt connectada amb les noves tecnologies. És molt diferent de l'economia social i solidària, perquè sí que està oberta a que tothom hi col·labori. Penseu, per exemple, amb la Wikipedia, com funciona la Wikipedia, qualsevol pot col·laborar-hi, o penseu en la manera que funciona l'Airbnb, o sigui, aquesta xarxa social global a través de la qual pots llogar apartaments turístics a tot arreu del món, o penseu en Uber, que s'està discutint tant, la participació de taxistes amb aquesta empresa, o pensem en, hi ha moltes empreses de Silicon Valley, Califòrnia, que funcionen d'aquesta manera. O sigui, està obert i pots col·laborar com la manera es va forjant a poc a poc, i crea una economia oberta que molts han vist com una possible alternativa i oberta també a les dones. I per això m'agradaria sentir el que té a veure que té a dir la Núria, perquè tinc entès que les dones n'hi ha moltes també, i a l'economia social i solidària també, això sí que tenim estudis fets sobretot a Amèrica Llatina, on la participació de les dones és alta, i també sembla que hi ha moltes dones dintre de les economies relacionades amb les noves tecnologies, Però la qüestió és a quin lloc, a quina altura estan. Estan realment, són visibles, sembla que són menys visibles que els homes, etc. I fins a quin punt això ens pot oferir una alternativa, encara que sigui petita de moment, perquè esclar, hem d'anar provant per veure si funciona i veure cap on va. Ho sento que això és un resum, massa resum, espero que almenys algunes coses hagin pogut quedar. I llavors, només per acabar, jo tenia, no us he ensenyat, sí que us vull ensenyar això perquè és un símbol d'empoderament que fa molts anys que ronda pel món. Ja està.